10 minuts i ens plantarem a les 9 del matí. Som al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui és dilluns, 28 de juliol. Qui tingui la sort d'escoltar-nos encara dins del llit, doncs que s'hi quedi una estoneta més, si vol, i no té pressa per anar a treballar. Qui hagi començat les vacances també, que continuï fent el ronso. I qui estigui a la feina, doncs que pensi que ja li queda menys per començar les vacances, si és que no n'ha tornat ja. Que no seria el cas del senyor Manuel Cuyàs.
No, i tot i que la meva ciutat és festa, avui.
La seva ciutat és la bonica vila de Mataró?
És la bonica vila de Mataró.
És festa major? Què passa a Mataró avui?
La festa major era ahir, sí? Però com que cau un diumenge s'ha traslladat la festa, o sigui, la festa, el dia de festa local avui.
O sigui, que avui tenim molts llibres de Mataró.
Tothom estava dormint, menys jo.
I vostè ben content i alegre, agafat el cotxe.
Que... No, el cotxe no, perdoni,
el tren.
Tren, sempre.
No, el servei de Rodalies de Renfe, que aquest estiu...
Que és modèlic. Fantàstic i...
Bé, de moment no està donant problemes aquest estiu.
Això dic, modèlic i fantàstic.
Aquest sarcasme habitual del tertulià.
No, el que és modèlic i fantàstic, el que tertulià. No està tan bé és els autobusos de Barcelona.
Els autobusos de Barcelona?
No, això no està.
Són bé. Aquests que et donaven un diari i et deixaven llegir el diari o com anava això?
No, parlo dels autobusos urbans de
Barcelona. Dins de Barcelona.
El que em porta de la plaça de Catalunya fins aquí.
Fins a que deu ser el 7, per exemple, no?
El 68 i el 67, ara no, ara només el 67. I no va gaire bé.
Quina és la queixa concreta?
La queixa és que té l'inici de línia a la plaça de Catalunya i abans no s'obren les portes i s'engega l'autobús, poden passar 15 minuts que no saps per què ens esperem tant, però ens esperem allà amb els autobusos aturats, anar fent pum, 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 que vol dir biodiesel, anar llançant biodiesel a l'atmosfera i ja està. I vull dir que triguen molt.
El resultat de la combustió del biodiesel.
Exacte.
Home, et suggereixo, estimat tertulià Cuyàs, que agafis els ferrocarrils de la Generalitat, que funcionen molt bé, i vagis de Força Catalunya fins a Montaner.
Sí, a veure.
Llavors, Montaner caminant cap aquí són 10 minuts curts i fa baixada, eh? Sí. És molt agradable, sí, és un passeig molt agradable.
Ah, ja m'ho estudiaré.
I després per tornar, ja, això ja no m'hi fico.
Ja m'hi estudiaré.
No sé quines estranyes activitats tens al sortir d'aquí.
No ho sé, però vostè sap que la plaça de Francesc Macià, d'on ens trobem molt a prop, és el punt de Barcelona més mal comunicat de tots.
Sí, és curiós això.
Jo no. Continuarà sent, a més a més.
Jo continuarà sent, per mi.
Aquesta veu que diu que continuarà sent és la veu del diputat convidat que s'ha avançat a la seva presentació, en Josep Rull, de Convergència i Unió, que més porta el tema infraestructures al Parlament, de manera que sap de què parla.
Perquè teòricament s'hauria de plantejar la prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat de Llobregat a Noia, teòricament cap a Gràcia, i havia de passar i tenir com a centre neuràlgic la plaça Francesc Macià. I l'actual govern ha decidit desestimar aquest projecte i fer la connexió directament amb la plaça de les Glòries, que a més és una zona hipercomunicada de Barcelona. Per tant, l'objectiu, quan tu planteges nou metro, el que necessites és diversificar, ampliar i garantir capil·laritat. I aquell és un projecte que valdria la pena recuperar-lo, perquè és veritat, és a dir, des d'un punt de vista
recuperar la capil·laritat, vol dir
recuperar aquell projecte
que deixes de ser caure.
Bueno, jo vaig en procés, eh? No, recuperar la capil·laritat vull dir recuperar aquell projecte de prolongar la línia dels ferrocarrils de la Generalitat cap a Gràcia, passant per aquí la Francesc Macià, no?
I em sembla que això seria interessant. Aniria a parar a plaça Espanya, que és una renca la línia que va cap al...
Exacte, sí, sortiria a plaça d'Espanya. És a dir, sabeu que hi ha el metro del Baix Llobregat, que també és la línia Llobregat-Anoia, els trens de ferrocarrils de la Generalitat que van cap a Manresa i que van cap a Igualada i que s'aturen a la plaça d'Espanya. I després el plantejament és com es perllonguen, si es perllonguen cap a Gràcia o es perllonguen cap a la plaça de les Glòries.
Vosaltres n'hi dieu metro d'un tren que va a Manresa? Això n'hi dieu metro?
Quan passa pel Baix Llobregat passa amb una freqüència pràcticament de 5 minuts, aleshores ja és metro. I dins del Bages i dins l'Anoia s'ha convertit en metro del Bages i metro de l'Anoia, que és bàsicament un plantejament de comunicació interna. La gent d'Igualada i l'Anoia i del Bages estan una mica desesperats, perquè es tarda molt d'anar de l'Anoia cap a Barcelona. I per tant hem guanyat en freqüència, però s'ha perdut en velocitat comercial, i aquest és un dels grans dilemes en transport polític. Cada vegada surt més...
Que s'entengui, passen més trens més sovint, però triguen més a arribar a Barcelona, o anar de Barcelona a l'Anoia.
Terrassa, posem per cas, un altre plantejament. Abans hi havia els semidirectes, de Terrassa i de Sabadell, et permetia poder accedir amb més rapidesa, et permetia accedir en 35 minuts, 40 minuts. Ara, com que passen més trens, és impossible encabir els semidirectes. I, per tant, el plantejament de cara al futur és d'ampliar la infraestructura que et permeti tres coses. que hi hagi més estacions on s'aturin els metros, que hi hagi més freqüència, però també que hi hagi més velocitat. És a dir, que en determinats trams els trens, els metros, no hagin de parar a totes i cadascuna de les estacions.
Jo no voldria monopolitzar la tertúlia, perquè encara fa...
Monopolitza. No. Ja, mentre abans de dos quarts de deu, puc seguir presentant la tertúlia.
Hi ha de parlar. Però, a veure, jo vull dir una petita coseta.
Sí.
A veure, confonem metro amb freqüència. Un tren que passa amb freqüència no és metro. Un metro, per definició, o de vegades es confon metro amb un tren que va per sota terra. Un metro és un tren que a cada estació rep i deixa passatgers. Perquè hi ha persones que han d'anar en aquella estació o pugen d'aquella estació per anar a una altra. Aquests trens dels quals vostè parla, com la línia del Maresme, que també ens entossudim a dir que és com un metro, perquè passa molt sovint, recullen al matí recullen només passatgers per deixar-los tots a Barcelona, i al vespre et recullen a Barcelona per deixar-los tot al Maresme. O a l'Anoia. Uh-huh. Això no és un metro. Això vol dir, això vol dir que a Premià no hi ha res a fer-hi, a Vilassar no hi ha res a fer-hi, m'entén? O sigui, la gent va cap a Barcelona o torna de Barcelona. Uh-huh. En canvi, a dintre de Barcelona, sí que la gent a cada estació es va canviant. No sé si anem a explicar.
Sí, perfectament, però el concepte metro,
el flux de les persones,
el concepte metro és un concepte comercial. És dir, en un determinat moment es va dir, escolta, utilitzem aquest concepte, que és més escaient en els termes que el senyor Cuyàs expressa, exacte, doncs fem una marca comercial. Però en el Baix Llobregat i en el Vallès, aquesta funció de recollida, diguem-ne, d'estacions que no només serveixen per anar a un punt de destinació final i tornar, cada vegada es va alterant i respon més en aquesta idea d'una àrea metropolitana que es va eixamplant i que el transport públic també respon a aquesta nova realitat.
El diputat Rull ha estat molt hàbil perquè ha aconseguit introduir un tema no previst a la tertúlia.
No,
és la seva obligació.
I de passada, exhibar-ne
una a l'actual govern, cosa que és la seva obligació, tot i que estem en època de consensos. Ara en parlarem, i sembla que els tres partits de govern i Convergència van molt de bracet, darrerament almenys, en matèria de finançament. Bé, una de les veus que han sentit per aquí de fons, que estava corrent la banda i esperant...
He dit Celo.
Celo, hem sentit Celo, és en David Caravent, músic, aquí ja vam introduir la setmana passada, és tertúlia titular dels dilluns. No sé si tens algun comentari a fer sobre el tema transport a la ciutat de Barcelona i àrea metropolitana.
No, només subratllar aquesta absència de transport públic. No és exactament una absència, però el Francesc Macià sí que és veritat que és una mena de punt negre, un punt fosc de la xarxa, no? Potser.
Jo diré, en defensa del territori, si és que algú del territori se sent agredit o considera que és un comentari centralista, que hi ha moltes persones, per exemple, que ens poden estar escoltant ara mateix des de Manresa, que és tota una capital de comarca, pot ser capital de vegueria, capital de la Catalunya Central, on hi ha dues companyies de tren que hi arriben, que són els Ferrocarrils de la Generalitat i també la Renfe, i que ni la freqüència ni el servei, en alguns casos, és potser del tot òptim. Poso aquest exemple com per posar-ne un altre. O, per exemple, a partir de les 11 o les 12, quarts de 12 a la nit, és pràcticament impossible, per no dir impossible, anar-hi
menjant. Manresa, una hora i un quart amb Renfe, que és exactament el mateix que es tardava l'any 1969 amb els semidirectes que hi havia.
Clar,
situem-nos una mica.
Queixar-se que no hi ha una estació aquí, Francesc Macià, mira, escolta'm, doncs ves caminant, que és molt sa, i almenys passa algun autobús, que en aquest cas no hi ha alternativa, i això, es fan quarts d'11 o de 12 a Manresa i no hi ha manera de sortir-ne entrant, almenys amb tren. Bé, Neus Tomàs,
bon
quarta
dia.
Tertuliana del dia. Que ets de comarques, almenys.
Sí,
de comarques.
Jo, la part positiva de tot el debat d'infraestructures és que jo aquest divendres vaig provar, que no els havia provat, aquests AVE regionals, es diuen, no?, els AVEN.
Sí.
I, clar, ara quan deies Manresa, una hora i quart, clar, d'aquí a Lleida és una hora, i a Tarragona, si no m'equivoco, són 35 minuts.
Sí, sí.
Per tant, sembla un contrasentit, que està molt bé que hi hagi aquests AVE regionals. Jo crec que deuen funcionar, tu potser, Josep, tens més dades, però anava ple, i ahir de tornada també, i per tant el que no té sentit és que de Manresa triguis una hora i quart i en canvi que puguis anar a Tarragona en mitja hora. Per tant, és que la tecnologia ho permet, no?
Per no parlar tot el tema Cerdanya, el tema La Pobla, etc, etc, que són ja assignatures més que pendents, eh? Bé, deixem el tema infraestructures. No sé que l'agitador Cuyàs tingui alguna cosa.
No.
S'ha pres un cafè, eh?
Està meditant. Ja tenia alguna cosa a dir, però ho deixem per un altre dia.
D'aquí uns 3 o 4 minuts començarà a fer efecte aquest cafè. I aleshores ja les conseqüències poden ser devastadores amb la resta tertulianes.
No se'l pren via intravenosa, eh?
T'he vist fer una maniobra. T'he vist fer una maniobra estranya.
Quina maniobra estranya he fet?
Afegir-hi aigua, m'ha semblat veure.
Afegir-hi aigua, no.
Sí, has posat aigua, t'ho he vist fer, home, sí.
A dintre del cafè.
Dins del cafè, i tant.
D'haver fet despistadament.
Doncs al començament, sí, ho puc prometre, eh? Vaja, no tinc testimonis, però...
perquè refredi una mica.
Perquè, jo, a vegades perquè ho faig, refredi, sí, sí.
Però... Molt bé. Després d'haver parlat d'això del tema del transport, tema que deixem obert pels nostres oients, si tenen ganes de dir alguna cosa i de fer-nos arribar a la seva opinió a través dels canals de comunicació, m'agradaria comentar un tema... No és el tema dels talons de la senyora Letícia. Aquest tema el deixarem amagat. És que veig aquí el senyor Cuyàs molt, molt interessat en fer per aquest tema.
Perdoni, vostè, abans de començar la
tertúlia... No em tracti de vostè, sisplau, sí. Tracti'm de tu.
Doncs tu, abans de... No em surt.
El què?
No em surt el tu, no em surt.
Molt bé.
Bé, escolti'm, doncs, ha dit això de que parlaríem dels talons de la Letícia.
Sí, però no tenia previst parlar dels trens. Va, digues alguna cosa dels talons de la Letícia, que com per la ràdio no es poden ensenyar...
Però són sandàlies, això són unes sandàlies.
D'entrada és tèxtil català, podríem dir, disseny català.
Sí, eh? I bueno, hi ha uns talons que semblen de caoba, no? Semblen de la calaixera de l'àvia.
De la calaixera de l'àvia.
Sí, pel color. Sí. Són macos, són macos. No sé, que sí.
Són alts.
Que parlin els altres.
I una certa enveja, perquè els oients no ho poden veure, però jo vaig totalment plana sempre, i per tant ja m'agradaria poder caminar amb aquests tacons. Però...
I per què no s'hi pot caminar amb aquests tacons?
M'acosta, eh?
Ma, això és molt gran ni molt alt,
costa,
eh? És molt difícil mantenir l'equilibri, eh?
Has de caminar poc.
Jo sempre penso en el mal que faria que et trepitgés, sí. No? Sobretot a l'estiu, perquè hi ha gent que va en xancletes, efectivament.
Que perdoni, però són sandàlies que no són esclops.
Des de la parada de Muntaner de Ferrocarrils fins aquí, amb aquests talons, no patiries
no
molt.
No, clar, això només pot anar a recepcions oficials a peu pla i amb el cotxe oficial, eh?
Però fa elegant, eh?
Això ho queda elegant, aquesta noia, no? Queda elegant.
La noia. Bueno, doncs encara hi queda més amb els talons.
Bé, deixem els talons de banda i parlem d'una samarreta com un tema que ens conduirà...
Són talons llunyans.
Talons llunyans,
sí. Ens queden llunyans.
Que ens conduirà a parlar d'un altre tema. La samarreta a la que em refereixo és la que, pel que es veu, li va regalar el rei d'Espanya, veus? No deixem la família reial de banda, eh? El president Chávez, ara sí, ja parlant una mica més seriosament, sí, arran d'aquesta visita...
Si es parla d'en Chávez, es parla seriosament.
Bé, no sé, això ho direu vosaltres, però en tot cas sí que és veritat que teníem unes relacions bilaterals entre Venezuela i Espanya aparentment tensionades pel famós Por qué no te calles, que des del punt de vista diplomàtic doncs, va causar la seva sensació en el seu moment, han passat les setmanes i s'ha arribat aquí, bé, hi ha hagut una visita, vamos a la playa, la samarreta que li va regalar el Por qué no te calles, ve un clima de, anava a dir col·legueo, no em surt ara la paraula en català, però vaja, un clima de complicitat, un clima d'alegria, un clima d'amics de tota la vida, força curiós. En el rerefons, per qui no ho sàpiga, hi ha hagut un acord comercial que inclou una mica de transferència de tecnologia a canvi d'uns quants barrils de petroli que sempre va bé tal com està el pati. Què en penseu de tot plegat? Aquesta evolució en altres relacions internacionals, sobretot a partir dels fets tan anecdòtics com el per què no te calles i ara l'ensenyar la samarreta i dir amb el rei som grans amics de tota la vida. I de fet, mira, tenim aquest tall de veu d'ahir, el president Chávez, per qui no sàpiga, fa un programa que es diu Aló Presidente, que és com si el president Montilla cada diumenge a la tarda agafés a TV3 un parell d'hores i comencés a dir el que li vingués de gust durant un parell d'hores. Doncs el Chávez, amb aquell estil que el caracteritza, ahir deia això mateix.
Y entonces me dijo, yo la guardé porque yo como sabía que algún día íbamos a conversar, entonces te la guardé. Mira, ve. ¿Por qué no te callas? Ahí está Zapatero, el rey, y este de aquí es Moratino. Los tres son buenos amigos.
Bé, los tres son buenos amigos. Què hem de dir d'això?
Jo crec que és una expressió de frivolitat. Hi ha un determinat llenguatge diplomàtic que jo no acabo d'entendre, que és allò de les indumentàries, els acudits simpàtics, tots aquests elements que quan es tracta d'una situació tensa com la que està vivint la gent directament a dins de Venezuela no crec que sigui el més escaient. No? Hi ha una contradicció tan radical entre la topada potent i justificada que hi va haver en el seu moment a la cimera dels caps d'estat i de govern iberoamericans i ara aquesta mena d'expressió frívola de tot plegat. Jo crec que no ajuda excessivament a entendre exactament quan les coses són transcendents i quan són absolutament volàtils, no? I especialment per la gent de dins, torno a repetir, per la gent de dins de Venezuela. Estem parlant de l'estil d'un personatge que no puc compartir en absolut, no? I Venezuela era un dels països, diguem-ne, que tenia uns marges de llibertat més amplis, era un dels països amb una classe mitjana més potent, més activa, amb més possibilitat de crear progrés, riquesa i benestar, i en aquests moments això cada vegada va quedant més marginal, no? Per una actitud que és despòtica i per una actitud doncs, que té aquesta expressió simpàtica en l'aló presidente, però que en el dia a dia de la gent que ho està patint a Venezuela no crec que sigui la millor de les opcions, no? Per tant, si el rei d'Espanya es dedica a regalar samarretes, doncs, home, ni va estar bé quan va saltar-se el protocol amb el "Por qué no te calles", ni està bé ara regalant samarretes que després en Chávez l'utilitza per escarni intern i extern.
David, que et veig dient que sí amb el cap tota l'estona.
Sí, no, no, exacte, és que ha estat una mica un concert de mal gust en general. Però a més també el que és potser simptomàtic és la diferència que hi ha entre el "Por qué no te calles" i el "Por qué no vamos a la playa". Que no sé, que el Chávez l'ha volgut presentar com una cosa que el posava al mateix nivell, no? O almenys els diaris d'aquí ho han presentat així, i realment doncs no ho està al mateix nivell. Una cosa és una relliscada total per part del nostre cap d'estat, i l'altra una invitació a la platja. Volguem demostrar que hi ha un compadreig que potser no hi hauria de ser.
Sí, el que no sabem és si en altres reunions amb altres mandataris també hi és. La diferència és que Hugo Chávez després se'n va al seu programa i ho exhibeix, i potser si fos amb un altre president amb el qual siguin més o menys amics però hagin compartit ja més reunions, doncs possiblement allà al Palau de Marivent també tenen converses poc protocolàries, i el que passa és que no ens n'assabentem. I segurament és una mica el que deies tu, Pere, no? En el fons no és ni... la base de tot això és que hi ha un acord econòmic i hi ha el petroli pel mig. Per tant, si s'han refet els ponts i no, tampoc sabem si estaven trencats del tot, doncs és perquè hi ha un interès econòmic pel mig. I sí que és cert és que s'ha erigit com el nou Fidel Castro, no?, podríem dir, i aquest punt de populista que inicialment, quan va sorgir, va tenir la simpatia de molts moviments d'esquerra europeus, i fins i tot aquí el propi Partit Socialista, no?, el va tenir com un dels referents, i s'ha demostrat l'altre dia en les trucades dels oients aquí en aquest programa, no?, sortia una senyora que tenia família allà i deia la petita i mitjana empresa està desapareixent, i per tant és un populisme segurament mal entès. I jo crec que sí que hi ha unes regles de la diplomàcia que s'han de complir, i també tocava complir-les ara, no només a la cimera.
La Neus, que està acostumada a anar a congressos, com ens va confessar l'altre dia, congressos de petit, no? Ella sap que de paraules d'aquestes i de coses d'aquestes, a micròfon tancat i pels corredors es diuen contínuament i s'ho diuen tot, i per tant, com deia la Neus també, és de suposar que en les reunions entre caps d'estat també s'ho diuen tot, i es parlen de tu, després parlaran de vostè. És com nosaltres dos, senyor Mas, que parlem, sí. Parlem de vostè, i després fora de micròfon, no sé, ens parlen d'una altra cosa. Doncs és igual, no? I el que passa és que amb això del "No te calles" hi havia un micròfon obert, hi havia una càmera que ho filmava, i el rei, doncs, potser sí que ho hauria d'haver tingut en compte, però a mi ja m'està bé que digui "Por qué no te calles", no és que no veig quin problema hi ha en que rellisqui o no rellisqui, no? I a més, després es enfada i es posa en perill el petroli, perquè aquí, el petroli i les mines d'or ho fan perdonar tot, vull dir que tothom és guapo, allò del poderoso caballero és el dinero, no? Tothom és guapo quan té petroli, no? I per tant, doncs mira, paciència amb aquest senyor perquè ens pot donar petroli, i li diuen "Per què no te calles", i pensant segurament que quan es reconciliïn l'amor encara serà més gran i de petroli encara en tindrem més, no ho sé. Vull dir que hi ha un nivell de personatges tipus aquest que entres a dintre de la pallassada, esclar, perquè ell mateix ho és.
No, però per exemple, la cimera, sí, del G8, sí. Aquells espectacles d'ara mengem això, ara ens posem les samarretes o les camises, ho explicava el Toni Blair quan va venir aquí a Barcelona, que explicava allò de les camises, la indumentària, que si t'agafo l'espatlla vol dir una cosa. El tema aquella de la trobada, aquella famosa del Bush i el Lancer i companyia, en aquell ranxo texà amb els peus
sobre... damunt la taula,
tot aquest tema es veu que hi deu haver una gradació de complicitat, de bon rotllo entre els diversos mandataris, que s'expressa amb aquests gestos, no? I vist des de fora, no ho sé, de vegades costa d'entendre que hi ha més amistat si es posen els peus sobre la taula, que hi ha més amistat si regala una samarreta, que hi ha més amistat si es passeja plegat amb el braç a l'espatlla, si hi ha més amistat si diu "Hola, com ha estat, felicitat, et van anar bé les eleccions", que es veu que l'última vegada que en Bush, bueno, de fet no hem parlat massa, no?, que en Bush i en Zapatero han parlat "Hola, què tal, amigo", no? I després es fa una gran reflexió, sí, comuna sobre "Hola, què tal, amigo", aviam la cadència de veu, si era... Francament costa d'entendre-ho, no? Potser valdria la pena que algun exambaixador, algun ambaixador, ens expliqui exactament tot aquest petit simbolisme que tenen aquests elements i quina transcendència real tenen de cara a aconseguir acords importants des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista comercial, des d'un punt de vista polític.
És el terreny aquest dels semiòlegs, no?, que els agrada tant analitzar-ho, però fins i tot jo vaig sentir una anàlisi d'aquests sobre el comportament, sobre la manera de saludar del rei, que el dividia en tres graus. Un era l'encaixada de mà, l'altre era quan amb l'altra mà, després d'encaixar, li tocava l'espatlla, i finalment doncs, hi havia l'abraçada. I eren tres graus d'amistat, sí, sí, però que es veu que estaven perfectament
taxats. Aquests tres graus d'amistat en Tarradellas, republicà, el resumia amb un. Si vosaltres veieu les fotografies... Això és real. Això és tan cert com verídic. Tan cert com verídic. En Tarradellas, que era un tipus molt alt,
sí,
i a més li agradaven molt les coses de protocol, i a més tenia una cosa així de rei republicà, quan el anaven a saludar, li agradava...
No li deixava que algú anés sense corbata, que es discutien per això.
Bueno, és l'únic que li va permetre,
sí?
D'anar sense corbata.
Es discutien, sí, molt per això, eh?
Bueno, sí, però no, al final no. Qui es va discutir més eren en Xirinacs. En Xirinacs, sí. Xirinacs no li parlava.
Perdó, que hagi interromput
bueno, sí,
aquest
doncs
modest...
Llavors, el que feien Tarradellas, com que era molt alt, i li agradava que li rendissin pleitesia i donar demostració... Però això és una demostració de poder, eh? Quan no se'n té, has de demostrar poder. Quan algú li donava la mà, l'estirava cap a ell, cap a la seva persona, de manera que la persona feia un gest d'inclinació que era un moment que el fotògraf captava. Llavors, totes les fotos d'en Tarradellas saludant, de perfil, la gent sembla que l'estigui reverenciant. Sí, sí. Però ell això ho feia expressament, era una manera de...
Doncs
de
jo aquesta anècdota l'he sentit lleugerament diferent.
Sí?
Jo he sentit que quan se t'acostava per saludar-te i fer l'enqueixada, sí, de mans, tu fas un càlcul de previsió de la trajectòria amb què s'ajuntaran les mans. I aleshores, sí, si tu calcules que en aquest punt mig arribarà la mà de l'altre, sí, estires la mà fins allà. Però ell no l'estirava fins on estava previst o on s'esperava d'ell, sinó la deixava una mica més enrere.
De manera,
bueno, no és que l'estires de la mà, sinó que l'altre es trobava que no hi havia mà, hi havia un buit, i llavors es veia obligat per agafar la mà,
sí, sí, sí,
a ajupir-se una mica més. És una variant de la mateixa història.
Però... Saludant, sempre la gent l'està reverenciant.
He sentit la tercera versió.
La tercera versió.
Que és en el Palau de la Generalitat, el despatx del president, i el despatx del president en sentit estricte, després hi ha una avantsala. Doncs es veu que hi havia una estratègia perfectament calculada, en la línia que comenteu, d'obrir la porta de tal manera que les distàncies ja estaven acotades des del principi i que el fotògraf ja estava avisat d'entrada, no? I que al final es forçava aquesta imatge, la imatge de reverència, la imatge de pleitesia, a més amb un home alt i ben plantat com eren Tarradellas, doncs hi donava molta rellevància, no? Però que
bé,
o quan es pugen i es baixen les escales de la Moncloa també, sí, hi ha tota aquesta mena,
sí,
de...
Si sortirà a rebre'l,
si baixa les escales, si puja, si dona la mà quan l'altre està pujant, perquè clar, un dona la mà des de dalt i l'altre dona la mà des de baix en aquesta mateixa
això cada línia. Cop que ve li barreja, abans de que arribi ja tot el debat de com el rebran, no?
Sí, sí, sí.
Bon, des de fa un temps el president Zapatero rep tothom amb la bandera de la respectiva comunitat,
sí,
autònoma,
cert,
i la bandera d'Espanya, que això de veure la bandera d'Euskadi posar allà a la Moncloa també.
I la catalana.
I la catalana, el dia que toca. Ja. Bé, si per cert, per casualitat, algú relacionat amb els serveis de protocol de l'època Tarradellas, o algun fotògraf d'aquests que deies tu que feia la foto,
doncs, el fotògraf oficial,
ens està escoltant i ens pot trucar i confirmar-nos o explicar-nos més detalls d'aquesta sucosa anècdota. Hem començat parlant del Chávez i hem acabat parlant del president Tarradellas. Doncs ben contents que estarem que ho faci, igual que qualsevol altre oient que vulgui dir-nos qualsevol cosa dels temes que hem estat comentant a la tertúlia o dels que comentarem d'aquí uns segons, justament com per exemple el del finançament i de tot aquest seguit de reunions entre l'Estat i la Generalitat que es produiran en el transcurs d'aquesta setmana per mirar de treure una mica l'aigua clara, a veure si ens en sortirem o no amb això dels calés que ha de donar l'Estat central o del nou sistema de finançament que s'ha de pactar entre el govern català i el govern espanyol. Ara nosaltres parem una miqueta, cosa d'un parell de minuts per posar uns quants anuncis i de seguida tornem. Ara mateix venim.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Jordi Sabatés amb Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio, 25 anys.
Vichy Catalana es preocupa per la teva salut i investiga el metabolisme del colesterol. Vichy Catalan. Salut.
A l'estiu tornen les rebaixes de sofàs i butaques a Masterpiel.
Descomptes de fins al 40% en conjunts d'exposició.
Disposem d'ofertes i promocions.
Sofà de 3 places de pell de vaca amb 1,8 mm de gruix, respatller abatible i diferents colors per només 1.375 euros.
Masterpiel, via Augusta 184, Rocafort 151, Comte d'Urgell 41 i Joan Güell 228 al costat del Corte Inglés de la Diagonal.
Molta gent no sap que Bezoya és una aigua de mineralització molt feble recomanada per la Fundació Renal. Però saben què és l'efecte Bezoya?
Doncs...
L'efecte Bezoya no s'explica, tio. Se sent.
No ho sé. L'efecte del baixíssim contingut en sals, oi?
És que ajuda a no retenir líquids, que a nosaltres ens va genial.
És sentir-se bé, sí. Aquest és per mi l'efecte Bezoya.
Com et vols sentir avui? Sent l'efecte Bezoya.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Audi us ofereix la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio.
Quart i 2:10, és el matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Som en temps de tertúlia, estem conversant amb el Neus Tomàs, amb Nel Cuyàs, en David Carabent i avui, com a convidat especial d'aquest dilluns, el diputat de Convergència i Unió, en Josep Rull. Hem anunciat abans de passar la publicitat que tocaríem el tema del finançament. És un dels temes que, vaja, que ens estarà perseguint durant tot l'estiu, atès que el calendari així ho determina en part. El 9 d'agost és la data límit que marca l'Estatut perquè es pacti el nou model de finançament. Fa dies que se'n sent a parlar. Hem descobert que hi ha una certa unitat, vaja, una certa, no, una gran unitat catalana per aconseguir una reivindicació d'allò que aparentment seria just. Tenim primer, va començar en el front polític, l'acord entre els tres partits de govern i Convergència i Unió. Després el PP, tímidament, el PP de Catalunya, diu com, que això del bon finançament per Catalunya tampoc està malament. I abans, a finals de la setmana passada, els agents socials, de les patronals i també els sindicats majoritaris es trobaven amb el conseller Castells també per donar-li un cop de mà en aquesta difícil negociació. Què hi ha de nou avui? Doncs que avui hi ha la primera reunió Estat Generalitat, la Comissió Mixta d'Afers Econòmics, que n'ha de parlar, és a la ciutat de Barcelona, i el conseller Castells i el número 2 del Ministeri. I bé, no m'agradaria saber què n'esperen els nostres tertulians d'aquesta reunió d'avui, tenint en compte que aparentment la societat civil i el món polític estan amb el govern de Catalunya, diguéssim, donant suport a la reivindicació. Vinga, qui obre el foc? La Neus. Veig.
Esperem, com el conseller Castells, ells esperaven un gest. Nosaltres crec que ja podríem demanar alguna cosa més i que es concretés el document que va presentar el ministre Solbes i que era tan ambigu. Jo crec que sense ànim de voler adormir a l'audiència, que no és la nostra intenció, però ja que parlem de finançament, igual hauríem de començar a posar negre sobre blanc què vol dir finançament. És a dir, amb diners, amb cash. I en el document que ha fet el govern català i que entenem que avui estarà damunt de la taula d'aquesta reunió, ras i curt, hauríem d'aconseguir 3.200 milions més per Catalunya. Tot el que estigui per sota d'aquesta xifra, posem-li 3.000, posem-li 3.300, seria un mal negoci. Tenint en compte que això no vol dir que eixuguéssim el dèficit català, sinó que ens situaríem en uns paràmetres assimilables als de, per exemple, els landers alemanys, i per tant que seria una xifra que permetria mantenir la solidaritat de Catalunya respecte a altres autonomies i paral·lelament doncs no continuar perdent punts o espais en el rànquing definitiu un cop s'ha fet l'anivellament. Jo crec que aquesta xifra és la que hauríem de tenir tots al cap i també crec que serà complicat assumir-la. però en tot cas perquè tothom ja tingui una mica la referència de, ja que parlem de finançament, què vol dir el finançament? Doncs en diners ve a ser això, són aquests 20.000 milions de més que hauria de repartir el Solves per totes les autonomies, i si apliquem el criteri poblacional per Catalunya, doncs estaríem movent-nos en aquestes xifres. Jo crec que no sortiran de la reunió amb cap concreció, però com a mínim algun gest sí que seria desitjable.
A mi el que, jo estic estant d'acord totalment amb la Neus, a mi el que em fa gràcia i em sorprèn de tot això és que vam fer un estatut per això, eh? O sigui, tot aquell estatut, amb tants prolegòmens i que va haver tantes baralles i tants articulats i tantes coses, es va fer per el nou finançament. I aquest estatut està aprovat i està refrendat. I està aprovat fins i tot per d'acord que està recorregut, però és vigent, no? Llavors resulta que ens trobem negociant com si estiguéssim a l'època de l'anterior estatut, de si ens donaran tant, si ens donaran quan, no, escoltem, ni tant ni quan. És el que diu la llei. Hi ha una llei que es diu estatut que diu el que s'ha de rebre. Llavors, si hem de tornar a les negociacions com el pacte del Majestic, doncs que ho diguin clarament, estem al pacte del Majestic, i aquest nou estatut no ha servit per res. I una ultimíssima cosa, això que deia la Neus, a risc de dormir a l'audiència. L'audiència que no s'adormi tant, perquè l'audiència té tendència a dormir-se.
Home,
no, és que sempre diem, no, és que s'adorm l'audiència. Doncs que no s'adormi l'audiència. Que sàpiga, és com abans quan es discutia l'Estatut, aquest Estatut, es deia, no, és que l'Estatut forma part de l'interès 24 dels catalans, perquè per davant hi ha la sanitat, hi ha la vivenda, hi ha l'atur i tot això. Escolti'm, doncs veu, això que està al número 24 és el número 1, perquè aquest Estatut el que preveu és mirar de solucionar tots els problemes anteriors. Per tant, sí que interessa la discussió de l'Estatut. I igual amb el finançament. No, és que això del finançament és molt complicat. No, perdó, el finançament no s'adormin perquè és tan important que és el que mirarà de solucionar o arreglar, perquè solucionar no se soluciona mai res, tots els problemes que els catalans diuen que tenen. Ja està.
Rull.
Molt bé.
No dormis a l'audiència.
No dormirem a l'audiència, però hi ha tres elements del finançament que, diguem-ne, l'Estatut ja tanca. I per tant no té sentit de tornar-ho, el que diu el Manel, no té sentit de tornar-ho a negociar novament. Tres elements que eren fonamentals. Primer, una cistella d'impostos. Si l'Estatut posa noms i cognoms, diu, escolti, de l'impost de l'IRPF el 50%, de l'IVA el 50%, posa uns percentatges concrets i en base a aquests percentatges pot fer un càlcul. El càlcul que hem fet des de Convergència i Unió va més enllà d'aquests 3.000 milions, arriba pràcticament als 5.000 milions llargs.
Anuals, estem parlant.
Sí, sí. Agafant i veient què es va recaptar en funció d'aquests tributs, de l'IVA, de l'IRPF, dels impostos especials, i fent el trasllat en les actuals condicions. Per tant, això no s'ha de renegociar. Aquesta cistella d'impostos ja existeix, està fixada, està taxada. Segon element que fixava aquest estatut, que és la bilateralitat, que és sortir del Consejo aquest de Política Fiscal i Financiera, i allà ens ja seiem tots, menys Euskadi i Navarra, que el tema ja el tenen resolt, no? I allà és impossible d'arribar a cap acord que sigui bo per a Catalunya. La idea de la bilateralitat a nosaltres ens dona molt més marge i sobretot reconeix aquesta singularitat nacional que té Catalunya. I tercer element, que en el marc d'aquesta bilateralitat puguem posar límit a la solidaritat de Catalunya, que és allò famós del principi d'ordinalitat. No té sentit que abans de ser solidaris siguem els quarts amb renda disponible i després de ser solidaris siguem els vuitens, els novens, els desens, i que per tant, diguem-ne, ens empobrim. Aquests són tres elements cabdals, i aquests són justament els tres elements que el senyor Solves ha decidit deixar de banda, i són els tres elements que no s'assemblen a l'Estatut d'Andalusia, i són els tres elements que, diguem-ne, són el nucli dur del recurs d'inconstitucionalitat que ha presentat el PP i el Defensor del Poble, i són els tres elements que l'advocat de l'Estat a l'hora de defensar l'Estatut que ells mateixos van votar es tira enrere, no? És a dir, s'ho mira amb una certa tranquil·litat. Aquest és el tema clau, no? Per tant, jo em sembla que aquí hem de ser molt contundents. És a dir, no es tracta de renegociar res de nou, es tracta simplement d'aplicar allò que ja va ser negociat en el seu moment i que té prou elements de detall com per ser aplicat.
Tuit?
No he d'afegir res més, em sembla molt ben explicat. Però no sé si això també és propi de l'exercici de la política, l'haver de representar cada vegada cada nova decisió, no? O sigui, si ja es va negociar l'Estatut, es va aprovar, és una llei orgànica, per què tornar a quedar, per què tornar...
No ho sé.
Em sembla una cançó vella, diguéssim, no? Una tornada que l'únic que fa és tornar a encendre els ànims de, tant dels catalans com dels que estan en contra de l'Estatut, no?
Però és que, a més, Madrid ho acostuma a plantejar això com una dicotomia, no? L'Estat ha de tenir tants diners i la Generalitat... Escolti, és que la Generalitat és Estat.
Clar.
És que forma part de l'Estat, o sigui, no és una cosa que l'Estat, no sé, per què el vol els
diners
de l'Estat?
Això crec que el senyor Rossell divendres.
Clar, per què els vol els diners de l'Estat? Per pagar el Museu del Prado? Bueno, doncs sí, que hi hagin uns diners per pagar el Museu del Prado, però hi ha uns altres serveis que ja donen les comunitats autònomes, els governs autònoms, i simplement l'Estat, com que ha recaptat diners d'aquestes comunitats autònomes, els ha de retornar. És que tot és molt senzill, no? Bé, semblaria molt senzill, però el que passa és que s'acaba complicant.
Ara el que hem de veure és com ho garantim, no? I aquí hi ha un instrument que són els pressupostos generals de l'Estat, i aquesta és la clau de volta de tot plegat. És a dir, Zapatero no té majoria suficient, el PNB, que històricament, diguem-ne, era contemporitzador, ara ja no contemporitza.
Bueno, ja veurem, tant, sempre
contemporitza
al final.
Però sembla que ara no està massa contemporitzador ni els uns ni els altres, i per tant necessita els vots de, diguem-ne, dels partits de Catalunya. I els partits de Catalunya són Convergència i Unió, són Esquerra Republicana, és Iniciativa, del PP, malgrat que l'Alice Sánchez Camacho ha sortit, diguem-ne, amb un plantejament, crec que és interessant, són els 25 diputats del PSC, i aquests 25 diputats, més els 10 de Convergència i Unió, més els 3 d'Esquerra Republicana, més el d'Iniciativa, home, tenen un bloc i una força extraordinària. Per tant, aquesta unitat que hem dibuixat aquí, que hem vestit aquí, hauríem de ser capaços de traslladar-la allà on fa mal de veritat i allà on és determinant, que és en el debat de pressupostos generals de l'Estat. O es resol el tema del finançament a Catalunya o no aprova pressupostos generals de l'Estat.
Però és un pèl trist que acabi sent així, que és com acaba sent sempre, si m'apura, parlant d'un cert, no me l'interpreti, xantatge. Perquè si és una llei, és vigent, és una llei aprovada pel govern central, per tant, és una llei seva, que haguem d'acabar un altre cop posant-lo entre l'espasa i la paret pels pressupostos, quan el que s'hauria de fer és aplicar la llei, i aquesta llei seria vigent ja pels pressupostos de l'any vinent, i per tant en Castells, en Chaves, tots tindrien el que els hi toqués per repartir en els seus pressupostos, i ja està. Tornem un cop a lo de sempre, en aquest cas ara amb més diputats, és a dir, era una estratègia, si em permet, més de convergència, aquesta de negociar el suport als pressupostos i, per tant, obtenir-ne a canvi beneficis, en aquest cas, per tot Catalunya, no? I ara, doncs, és una estratègia que també adopta el PSC, cosa que ja veurem
ja
a la
agradaria,
pràctica.
No?
Ja veurem a la pràctica si és així o no. I, per tant, a mi em sap una mica de greu que acabem utilitzant l'estratègia de sempre quan, si les coses es fessin bé, doncs s'aplicaria la llei i
exacte,
punt.
Exacte, aplicant la llei. Abans es feien d'aquesta manera perquè no hi havia altre
exacte
remei. Clar. I ara ja hi ha una llei que ho contempla.
Jo quan vaig estudiar dret a l'autònom i tenia un professor extraordinari que es deia Soler i Cot d'Història del Dret, i ens explicava que hi havia una norma de dret comú castellà que era obedézcase però no se cumpla, que és allò, respon molt a la mentalitat d'aquest poble, no? Obedézcase però no se cumpla. Hi ha determinades normes que s'aproven, però al cap i a la fi ja sabem que, diguem-ne, que tindran una aplicació laxa. I aquest obedézcase però no se cumpla, a principis del segle XXI, continua sent el mot d'ordre, no? D'una determinada política espanyola, que va més enllà de colors, va més enllà de PP i de PSOE, que pràcticament és transversal, i aquest és el problema que tenim.
És transversal,
que tenim
transversal perquè és una cosa de l'aparell de l'Estat, no és de polítics, sinó que és d'aparell de l'Estat,
sí,
que és
és
en realitat amb què ens enfrontem sempre, amb l'aparell, això sí que és estat de l'Estat, i amb això sí que no en tenim nosaltres.
És un episodi més del siministre, sí.
És clar, però això és molt antic, això ve del barroc, i llavors és una administració molt barroca, i que parlem de l'administració vaticana, però la castellana, déu-n'hi-do, no? I llavors t'hi perds, i si perd tothom, si perden fins i tot els ministres, arriben a ministre i això que dius del ministre, no? I es veuen superats per la maquinària de l'Estat, que és molt més potent i a més dura, perquè aquells
i
van durant
molt.
Clar,
mira, hi ha dos elements, si em permeteu, de la maquinària de l'Estat, d'aquests que no tenen rostre però que manen molt, que és Renfe i Aena. O sigui, tota la negociació dels aeroports, que ja estava tancada, va caure per la pressió brutal que fa Aena. I Aena, que són aquests funcionaris, el Humphrey del ministre, no? Aquests funcionaris eterns. I Renfe és exactament el mateix, és a dir, aquesta Espanya eterna, que es va allò permutant de generació en generació, no?
I han anat perdent competències els ministeris en favor de les comunitats autònomes, però en canvi els ministeris no s'han aprimat ni de personal ni de pressupost, i per tant després et trobes amb ministeris que pràcticament no tenen competències, que pràcticament no inverteixen el seu pressupost, però en canvi la maquinària continua sent la mateixa que fa 15 o 20 anys.
Que tenen els diners,
Però els diners. Deixem de parlar un moment malament d'ells i parlem bé o malament de nosaltres. Aquesta unitat, jo que sóc una mica desconfiat, de vegades em llevo al matí i penso, ai, ves que no sigui tota una comèdia. Ens la creiem o no ens la creiem?
Home, tenim alguns dubtes.
Per exemple, aquí tenim un representant, clar, un dels que podria estar en aquesta unitat per una qüestió estratègica o no.
No, i em sembla que pregunto, en aquests moments el país, Catalunya, jo crec que el conjunt del país demana, exigeix i reconeix en els polítics quan s'aconsegueixen grans nivells d'unitat. I aquesta unitat hem de ser capaços d'estar a l'alçada i no trencar-la. I aquí hi ha la prova del cotó, és això, ho sabrem de seguida. I sabrem si és gestualitat pura, si és capoeira, és allò que fan, aquella dansa, diguem-ne, dels antics esclaus brasilers, que era gestualitat sense tocar, o és de veritat, diguem-ne, voluntat de canviar les coses. I torno a insistir en aquest tema, els 25 diputats del PSC, que veurem si estan fent ara capoeira o de veritat estan disposats a buscar un cert nivell de confrontació que canviï les coses. Aquest és l'element clau.
Miri, abans es parlava d'això de la gestibilitat...
De la capoeira.
No. Dels polítics, d'això del protocol i dels ministeris.
De la diplomàcia gestual.
I de la diplomàcia, del que significa una cosa i l'altra, i dels d'això. Jo crec que els ciutadans també tenim dret a fer comèdia. També tenim dret a fer una comèdia protocolària, o com hi puguis dir, no?
Sí.
Llavors vostè deia, ens ho hem de creure o no ens ho hem de creure? Tant si ens ho creiem com que no, hi ha moments a la vida que has de fer veure que t'ho creus. De la mateixa manera que has de somriure en aquell president de l'Estat, el president de l'Estat ha de somriure al president de l'Estat, tot i que la de l'Estat veí, encara que no tingui ganes de somriure, doncs nosaltres davant de certes coses de vegades hem de somriure i prendre'ns-ho seriosament. Quan el president Montilla diu... En Zapatero t'estimem molt, però encara estimem més Catalunya. Tot, no pot ser que ens aixequem dient, no, és que no m'ho crec. Doncs sí, senyor, jo m'ho crec i ho proclamo, i tots hem de proclamar-ho, que és una manera de forçar-lo encara que no sigui veritat, ho compleixi. I això de la unitat igual. Escolta'm, potser no, que no estan tan units aquests partits, però nosaltres hem de fer veure que ens ho creiem, mira, i ho celebrem moltíssim, i a més anar-ho dient i anar-ho dient i repetint-ho molt, per forçar-los a que aquesta unitat existeixi. O sigui, Rull, que sí, que mantingueu la unitat perquè ens ho hem cregut. I llavors, com que si no és veritat ens decepcionarà molt, doncs llavors al moment de votar-los no els votarem.
Si mantenim la unitat som invencibles, això tinguem-ho molt clar. És a dir, el pes que té Catalunya és extraordinari, i per tant l'hem de mantenir. La vam fer el dia 30, el problema és que es va trencar el 30 de setembre, es va trencar l'1 d'octubre, i per tant aquest és el problema. Algú hauria d'explicar per què es va trencar.
Si fos dolent també li recordaria alguna visita furtiva del senyor Mas a Madrid. Però, clar,
sí, a negociar unes esmenes que havien presentat uns altres que no érem justament nosaltres.
Caram.
Però ara l'important no és enfasitzar.
Ja trenca la unitat.
No. L'important no és enfasitzar.
El moderador aquí.
No, però tornem a recuperar la unitat. Torno a repetir, quan la unitat... Quan la unitat es produeix, sí, aquí a Catalunya, escolta'm, a Madrid no ens poden aturar, i aquesta és la idea que hem de continuar insistint.
Això vol per Catalunya i pel Barça.
Caram, ja... Unitat a Can Barça, unitat a Can Barça.
Que és hàbil, encara.
Unitat a Can Barça. Bé, hem de deixar aquí amb aquesta crida en favor de la unitat. Dilluns vinent ens hi trobarem, a veure si seguim tan units com avui. Senyors Cuyàs, Rull, avui de convidat, per tant, dilluns vinent en principi no l'esperem, però si vol venir, com que és la ràdio pública de tothom, pot venir, si li ve de gust. Neus Tomàs, també, fins dilluns. David Caravent, els oients els emplacem a intervenir sobre aquest particular. Es creuen o no es creuen aquesta unitat? Tenim l'obligació de fer veure que ens la creiem, com està dient aquí el Cuyàs, i després ja exigirem o votarem en conseqüència. Què hi ha d'actitud i què hi ha de veritat en tota la negociació del finançament? Hem de mantenir o no l'esperança que ens sortiran uns bons números per Catalunya? Bé, avui començarem a tenir alguna de les primeres respostes en una història que serà un pèl llarga de negociació entre Estat i Generalitat. Els telèfons, recordem, el 93-201-7474, 93-201-7474, correu electrònic matí@catradio.cat, i també missatges de text curt al 7033. Endavant posar la paraula Cat Matí, un espai en blanc i a continuació el que vostès estimin oportú. També poden parlar del Barça, com aquí preguntaven, si tenen ganes de dir-nos com ha jugat el Barça, perquè després en parlarem a partir de les 11 amb en Vaquero. Ara el que fem és aturar-nos una mica de publicitat, i parlem de seguida amb en Joan Rangel, delegat del Govern Central de Catalunya, persona que està una mica al mig de tot plegat i que, a més, aquest cap de setmana, amb un to molt optimista, ha dit que, bueno, que ell creu que sí, que això acabarà funcionant. Doncs ara li preguntarem realment si acabarà havent-hi acord i per quan el preveu, per exemple. Ara mateix tornem.
Per als qui no es conformen amb el caràcter esportiu que dibuixen unes línies exteriors. Per als qui desitgen gaudir d'aquesta esportivitat també a l'interior. Per als qui, com tu, busquen alguna cosa més en un automòbil, hem reservat un lloc especial. Aquest lloc és el seient d'un Audi A3. Perquè ara pots gaudir d'un Audi A3 Ambition 2.0 TDI 140 cavalls per 22.900 euros. Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.